i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que se sent desconcertat davant les presumptes casos de corrupció.
Las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor.
En cultura, el còmic d'autor i les literatures coreana i gallega seran protagonistes del Cosmòpolis, el Festival Literari de Barcelona, que des de fa 13 anys acull el CCCB.
Enguany, amb autors tan reconeguts com el flamant Premi Nobel de Literatura, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, avui s'ha presentat tota la programació d'un festival que arrenca dijous de la setmana vinent. Judit Carreras, la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Aquest és un programa molt coral, un programa que parteix de la convicció que estem vivint un moment molt complex i que aquesta complexitat del món requereix veus molt diverses i plurals. S'ha acabat el món de les veus úniques, dels discursos polítics hegemònics i que és més important que mai pensar junts.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet està jugant la cinquena jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai.
Després de la victòria davant del Maccabi, l'equip blaugrana vol sumar la quarta victòria consecutiva a Europa. Ara mateix, inici del tercer quart, Dubai 33, Barça 34. Tot plegat l'endemà d'una victòria històrica de l'Espar Girona a l'Eurolliga a la pista del Praga, que és el vigent campió de la competició. Victòria 60-75 i també triomf del Baxi Manresa davant l'Apoel Jerusalem 107-94 amb remuntada final en un partit a porta tancada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim una de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que a gran part de Catalunya el temps ha estat tranquil les últimes hores, una altra vegada s'han format alguns ruixats que de forma molt local estan fent caure el cel, per exemple, aquest migdia, en alguns barris marítims de Barcelona capital, cas de la zona franca, fins a 36 litres per metre quadrat en poca estona. També a hores d'ara tenim algun xàfec destacable, però molt i molt local, a les muntanyes del Baix Penedès, també a cavall del Baix Llobregat i el Vallès Occidental, així com el Baix Montseny, i d'altres ruixadets, sempre de caire molt poc extensos, però intensos, aniran caient cap al Ripollès, Osona, l'interior de la selva, o ja aquesta propera nit arran de mar, sobretot entre la costa del Maresme i la del Tarragonès. Pel que fa al divendres, una altra vegada despertarem amb molta boira a l'interior del país, que es desfarà a migdia, i algun ruixat tornarà a caure a partir del migdia justament a les muntanyes del litoral o al voltant del Montseny i el Puigdecalm. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora ens queden, pel que fa a la C58, un tram de lentitud en retencions entre pràcticament el nus de la Trinitat i Ripollet en sentit Terrassa. Això és per un accident que hi ha hagut aquesta tarda, tot i que els vehicles ja es troben al voral. I d'entrada també aturades els últims 2 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. També d'entrada la Pota Nord es manté amb cues entre Santa Coloma de Gramenet i el nus. I pel que fa a les dues rondes, sobretot destacar la ronda de dalt, on hi ha lentitud amb retencions des de Diagonal fins a Vallcarca en sentit Besòs i també de Via Júlia a Vallcarca en sentit Llobregat. A la ronda litoral, ja per acabar, també trams de lentitud i aturades en els dos sentits, sentit Besòs de Zona Franca fins a Barceloneta i sentit contrari des de Prim fins al Moll de la Fusta. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Polèmica per l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra a diverses de les manifestacions pro-Palestina d'ahir a Catalunya. Esquerra, Comuns i la CUP exigeixen que es faci públic el protocol d'ús del gas pebre i reclamen la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Concretament, volen que Rull demani explicacions a Interior i que identifiquin els agents responsables perquè el Parlament engegui les accions jurídiques necessàries per donar empara als diputats. A Barcelona, la protesta va acabar amb nombrosos aldarulls i 15 detinguts, 11 dels quals són menors. També es van viure moments de tensió a Manresa pel partit de bàsquet a porta tancada del Baxi amb el Hapoel Jerusalem.
Tots tres grups parlamentaris han registrat peticions de compareixença perquè Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, donin explicacions davant el Parlament. Mont Carvajal.
Les tres formacions han reclamat explicacions sobre les actuacions dels Mossos d'Esquadra perquè les consideren absolutament desproporcionades i també demanen que es faci públic el protocol d'ús de gas pebre, una eina que els Mossos van fer servir sobre una cinquantena de persones assegudes davant l'estació de Sants de Barcelona, segons el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio.
Sense cap mena de graduació de l'ús de la força, va consistir en llançar de manera directa i sense cap mena de distància a les persones que estaven allà assegudes gas pebre, provocant tota una sèrie de lesions. Aquest ús del gas pebre és absolutament desproporcionat.
El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha dit que l'actuació policial va estar fora de lloc i pretenia rebentar les mobilitzacions.
Van fer tot el contrari, van carregar contra les persones que es trobaven a la mobilització i, en definitiva, van posar en risc les persones que es mobilitzaven, van caldejar l'ambient fins a provocar incidents i van ser els responsables de l'única taca negra de les mobilitzacions d'ahir.
Berrio, Pellicer i altres diputats van ser afectats pel llançament de gas pebre. Per això també volen que el Parlament demani explicacions a Interior i que reclami que s'identifiquin els agents responsables per emprendre i accions legals.
I de protesta en protesta, avui s'han tornat a viure moments de tensió entre Mossos i manifestants, en concret al campus de la UAB, a causa d'aldarulls per la convocatòria d'un acte en presència de l'agitador ultra Vito Quiles, que ha acabat amb càrregues policials.
A la plaça cívica de la universitat s'han concentrat un grup nombrós de manifestants en contra de la presència de Quiles, i uns metres més enllà, un altre grup molt menys nombrós de partidaris de l'agitador. Tots dos grups s'han increpat, hi ha hagut llançament d'ous, tomàquets i altres objectes, moment en què agents dels Mossos han intervingut per separar-los. Quiles ha aparegut breument a l'exterior de la facultat de veterinària, a uns metres d'on es produïen els aldarulls, on ha fet un discurs i ha marxat.
Per la seva banda, la Universitat Autònoma ha emès un comunicat en què denuncia la irresponsabilitat de Vito Quiles per comunes, diuen, alienes a la comunitat universitària i l'acusen d'instrumentalitzar la UAB pels fins de l'ultradreta.
La universitat recorda, a més, que el seu acte no havia estat sol·licitat i, per tant, no disposava d'autorització per dur-lo a terme. Pel que fa als aldarulls d'avui, la UAB explica que des de l'equip de govern de la universitat, de seguida se li ha recordat a Quiles que no tenia permís per fer cap activitat i per aquest motiu no se l'ha permès sortir del pàrquing i se l'ha convidat a marxar. Davant la seva negativa, s'ha requerit la presència de la policia, que també durant un llarg i intens procés li ha indicat reiteradament que havia d'abandonar el campus per tal d'evitar que es generés un problema d'ordre públic. Finalment, poc després de la una, ha abandonat el pàrquing del rectorat i ha sortit de la universitat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més titulars de la jornada, el magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos, implicat com ell en una causa de presumpta corrupció al Ministeri de Transports. García s'ha negat a declarar al jutge. D'altra banda, el president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà a la comissió del cas Koldo del Senat el 30 d'octubre.
La Guàrdia Civil assenyala a Koldo García com qui custodiava les finances de l'exministre Ábalos, despeses amb les que va pagar viatges i regals i que serien diners públics. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que se sent desconcertat davant els presumptes casos de corrupció.
Las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor.
El president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà al Senat, on hi ha majoria del PP, el dia 30 en la comissió que s'ha creat per aquest cas de presumpta corrupció.
I en clau local, polèmica a Vic per la condemna judicial de a l'Ajuntament davant la convocatòria d'una oposició en què s'exigia un nivell B2 de català.
Un jutjat contenciós de Barcelona ha declarat nules les bases i demana al consistori que torni a convocar el concurs requerint el nivell bàsic A2. L'Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
El 9FM, Judit Lechón.
L'Ajuntament de Vic s'ha vist obligat a repetir el concurs públic per optar una plaça d'operari al cementiri i manteniment per exigir un nivell de català massa elevat en les seves bases. Un jutjat de Barcelona l'ha condemnat i ha demanat al consistori que rectifiqui canviant el nivell B2 per l'A2. El jutge considera que demanar un B2 és una barrera d'accés amb un efecte excloent. L'equip de govern, però, discrepa. En parla l'alcalde, Albert Castells.
Sorpresos, doncs, d'aquesta obsequació de l'Estat a anar contra la llengua catalana i en concret, doncs, aquí contra la ciutat de Vic, doncs, contra la nostra política lingüística, que no és res més que defensar la llengua de la ciutat i que ha sigut el pal de paller de la cohesió social i la convivència. Per tant, això és un atac a la llengua i un atac a l'Ajuntament de Vic per poder garantir que tots els vigatans i vigatanes es puguin adreçar al seu ajuntament en la seva llengua materna.
L'Ajuntament recorrerà la sentència en defensa, segons han exposat avui en roda de premsa, de les polítiques lingüístiques que es treballen des del consistori.
I Barcelona aprova la tramitació del pressupost i les ordenances fiscals amb el suport de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana.
L'aprovació en la Comissió d'Economia amb el vot en contra de Junts, PP i Vox és un primer pas i permetrà al govern del PSC iniciar el tràmit de les ordenances i el pressupost amb una negociació amb els grups per buscar l'aprovació definitiva. El vot favorable dels comuns ha estat possible perquè, segons ha explicat aquest matí la regidora Janet Sanz, tenen el compromís del govern per regular el lloguer de temporada i negociar amb els veïns de Vallcarca.
Per tal, insisteixo, de parlar, però sobretot perquè les dues condicions que des de Barcelona en Comú havíem posat sobre la taula, avui tenim el compromís, no dels tinents d'alcalde només, sinó de l'alcalde de Barcelona, de que això es començarà a treballar i a desenvolupar.
Ara bé, que els comuns hagin fet un primer sí als comptes no garanteix que els acabin aprovant definitivament el plenari. Tot just ara s'obrirà un procés de negociació.
Pel que fa encara als efectes del temporal, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha visitat les Terres de l'Ebre avui i ha respost a les inquietuds dels ajuntaments i empreses sobre la urgència en la tramitació de les ajudes. Romero ha reafirmat el compromís del govern català amb el territori. Ràdio Tortosa, David Benito.
El govern català s'ha compromès amb el teixit econòmic i institucional de les Terres de l'Ebre a facilitar amb rapidesa les ajudes aprovades per tornar a la normalitat el més aviat possible. En una visita al territori, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reafirmat el primer paquet d'ajudes de 10 milions d'euros ampliables i un altre paquet de 50 milions d'euros per préstecs per respondre a les necessitats de finançament.
I després el ha posat a disposició, dilluns ja estarà en marxa, crec que és important dir això, dilluns estarà en marxa ja una línia de 50 milions d'euros, també doncs, per finançar empreses o fins i tot per finançar les assegurances, que sempre sabem que arriben molt tard, doncs poder avançar aquests recursos a les empreses i que puguin doncs, accelerar les reformes o les necessitats que tinguin degut a aquests aiguats. No?
La consellera reunirà aquesta tarda amb els alcaldes de les Terres de l'Ebre per escoltar les demandes dels consistoris dels municipis afectats.
També el govern aprovarà dimarts vinent un pla director per millorar els barrancs de les Terres de l'Ebre, que està pressupostat en més de 37 milions d'euros durant 5 anys.
El pla inclourà 4 nous barrancs, a Godall, la Ràpita i el Canar, amb actuacions com ampliacions de passos d'aigua, obres hidràuliques i canalitzacions. Aquesta intervenció es veu amb bons ulls des dels municipis ebrencs, però lamenten que arriba tard. Així ho ha explicat a la xarxa Alexis Albiol, alcalde de Godall, que és un dels pobles més afectats pel pas de la Dana.
Fa molt de temps que estem reivindicant que s'actua sobre els barrancs. Un greu problema que tenim també és el terme municipal, no només el terme de Godall, sinó a Ulldecona, la Galera, Santa Bàrbara, la Sénia, Mas de Barberans, estos pobles estan tots cruzats per barrancs, que fa molt de temps els barrancs estan plens de graves i el que fa l'aigua és sortir del barranc i passar per les finques particulars. Si no s'actua amb rapidesa, ens quedarem sense finques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A l'Hospitalet de Llobregat, els veïns de l'edifici afectat per l'explosió derivada d'una fuita de gas ahir no hi podran tornar fins d'aquí uns dies. Els bombers han inspeccionat l'edifici aquest matí i han explicat que el bloc no és habitable per afectacions en el sistema elèctric i en zones comunes. Mitjans de l'Hospitalet, Cristina Blanco.
Els veïns de l'edifici del número 82 al carrer Blas Fernández Lirola, afectat per una fuita de gas ahir, no poden tornar encara a les seves llars. Després que els bombers hagin inspeccionat aquest matí l'edifici, les conclusions han estat que l'estructura no s'ha vist afectada, però sí la instal·lació de llum general, així com les zones comunes. Joan Enric Martí, sotcap de bombers de Guàrdia.
Dintre l'edifici, estructuralment està tot correcte, valorat per tècnica municipal, que l'únic problema que tenim ara és l'escomesa de llum. L'escomesa de llum està afectada, companyia de llum ha tallat la llum de l'edifici, i llavors la valoració és que aquests veïns, si es podran quedar o no es podran quedar. En principi, no. No perquè no tenen serveis. L'aigua sí que està correcta, les aigües també, però no tenen escomesa de llum.
Ara comença una intensa tasca burocràtica per als veïns que han de negociar amb les assegurances perquè reparin els danys al més aviat possible i així poder tornar a casa.
I l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat una instrucció d'urgència per aturar l'adopció de gats negres fins passat Halloween per evitar usos irresponsables o que siguin danyats en rituals. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Es tracta d'una mesura preventiva pionera en tot l'estat que arriba al consistori a petició de diverses entitats animalistes de la ciutat. Així ho explica Noel Duque, regidor de Benestar Animal de l'Ajuntament de Terrassa.
Hay personas que se interesan por gatos con determinados rasgos físicos, ya sea blanco por completo, negro por completo, cachorritos, ¿no? Y claro, son demandas que llaman la atención a las entidades. Entonces nos han dicho que tomemos esta medida de precaución y si alguien quiere adoptar, se puede esperar un mes, se puede esperar tres semanas.
Ajuntament i protectores denuncien l'ús irresponsable o inadequat de les adopcions en les dates properes a Tots Sants. I és que hi ha persones que adquireixen l'animal com si fos un objecte, només per fer-s'hi fotos o ambientar les festes de Halloween. Posteriorment, sovint, l'acaben abandonant. Fins i tot en els casos més extrems s'ha arribat a detectar que es sacrifiquen gats víctimes de rituals macabres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Passeig de Gràcia torna a ser l'escenari triat per l'Ajuntament per la tradicional, l'Ajuntament de Barcelona per la tradicional encesa dels llums de Nadal, un acte que es farà per primer cop en dissabte, en concret el 22 de novembre. La campanya s'avança una setmana i tindrà 126 quilòmetres de carrers il·luminats, 16 més que ara fa un any. Jordi Casino.
La decisió d'avançar l'encesa i fer-la un dissabte ha estat motivada pel fet que l'alcalde Jaume Collboni i alguns dels seus regidors estaran la setmana següent a la Fira del Llibre de Guadalajara, on Barcelona és la ciutat convidada d'enguany. A banda de la festa central d'inici, el consistori està treballant per implicar els altres 8 districtes de la ciutat en l'acte. La cinquena tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, justifica el perquè de l'aposta continuista pel Passeig de Gràcia.
Ha sigut un èxit en els últims anys, ha mogut a moltíssimes persones i en pocs espais de la ciutat que permetin aquesta afluència de públic i que permetin a més fer aquest seguiment del moment de l'encesa.
Com a novetats d'enguany, carrers com la Diagonal, Aragó, Gran Via o la Via Laietana i la plaça de Catalunya estrenaran noves propostes i una cinquantena de fonts també s'il·luminaran.
I la Generalitat ja té de la taula les sol·licituds de subvencions que els ajuntaments han presentat al Pla de Barris i Viles. Es tracta de la primera de les 5 convocatòries previstes amb una dotació de 200 milions d'euros cadascuna per tirar endavant programes d'intervenció integral.
Van destinades a barris i viles identificats com àrees d'atenció especial, o sigui, amb indicadors de renda per sota de la mitjana catalana. Jordi Giró, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, ha celebrat des de la xarxa que es compleixin complint els terminis establerts.
No, veiem amb satisfacció que es vagin complint els terminis, el que passa doncs, que, clar, que el temps va passant molt de pressa i les necessitats són les que són, però a fi que arribi el moment i que es pugui abordar tota aquesta situació per la millora i qualitat de vida dels veïns i veïnes dels barris i sobretot aquests que tenen un índex de vulnerabilitat molt més alt, probablement és encara escala com a repte de barri, com a repte de ciutat i com a repte de país.
En total es podran portar a terme uns 120 programes amb aquest primer pla de subvencions.
En cultura, el còmic d'autor i les literatures coreana i gallega seran protagonistes del Cosmòpolis, el Festival Literari de Barcelona que des de fa 13 anys acull el CCCB.
Enguany, amb autors tan reconeguts com el flamant Premi Nobel de Literatura, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, avui s'ha presentat tota la programació d'un festival que arrenca dijous de la setmana vinent.
Carina Bellbé.
Una norantena de participants es donaran cita del 22 al 26 d'octubre al Cosmòpolis, el festival de referència de la literatura que reuneix al CCCB figures del món literari internacional, però també de la música, del cinema, del periodisme o del còmic, tot amb l'objectiu de reflexionar col·lectivament al voltant de temes d'actualitat, desbordant formats i disciplines. El nom més esperat d'aquesta edició serà la del flamant Premi Nobel de Literatura, però també els autors coreans com Miriam Lee, gallecs com Berta Dávila, o del món del còmic com Christian Ware o Art Spiegelman, el pare de la cèlebre novel·la gràfica Maus. Tres àmbits, literatura coreana, gallega i còmic d'autor, que esdevenen els tres eixos vertebradors del festival d'enguany. Judit Carreras, la directora del CCCB.
Aquest és un programa molt oral, un programa que parteix de la convicció que estem vivint un moment molt complex i que aquesta complexitat del món requereix veus molt diverses i plurals. S'ha acabat el món de les veus úniques, dels discursos polítics hegemònics i que és més important que mai pensar junts.
Durant 5 dies, el festival comptarà amb una trentena d'activitats com la lectura col·lectiva per Palestina, una vintena de converses i 5 espectacles com el de Quimi Portet, que presentarà nou projecte musical.
I 6 blocs originals del mur de Berlín han arribat a Barcelona per formar part d'una exposició a l'Espacio Immersa que es titula El mur de Berlín, un món dividit, i s'inaugurarà el proper 7 de novembre. La mostra pretén recordar els esdeveniments que van portar la desaparició de la República Democràtica d'Alemanya fa 36 anys. David Navarro.
Els 6 blocs de mur, de més de 3 metres i mig d'alçada i 3 tones de pes, han viatjat des de París. Allà es podia veure l'exposició fins ara. El mur de Berlín, un món dividit, també comptarà amb més de 200 objectes originals, documents i testimonis inèdits. La directora de comunicació i màrqueting de Proactive Entertainment, Paula Vitores, ha destacat que l'exposició va més enllà de la dimensió política.
Se centra en las historias humanas de las personas que sufrieron esta represión tan grande, ¿no? Que suele ocurrir que nos quedamos un poco en la superficie política, pero esto fue muchísimo más. Fueron generaciones y generaciones de personas que no pudieron vivir con libertad y lo contamos desde un prisma muy humano.
L'exposició, que s'inaugura el 7 de novembre, compta amb la col·laboració de la Fundació Mur de Berlín.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està jugant la 5ª jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai. Després de la victòria davant del Maccabi, l'equip blaugrana vol sumar el 4th triomf consecutiu a Europa. I van bé les coses després d'un mal inici de partit en parcial 24-15 del primer quart. Ara mateix, tram final del tercer quart, Dubai 46, Barça 50. Per tant, victòria de l'equip de Peñarroya de 4 punts. Tot plegat l'endemà d'un triomf històric de l'Espar Girona a l'Eurolliga a la pista del Praga, el vigent campió de la competició, per 60-75 de 15. Les gironines van anar per davant del marcador a partir del segon quart. Girona FM, Pau Villafañé.
Segueixen sense ser favorites a guanyar l'Eurolliga, com va dir Roberto Iñiguez, però hi van jugar com si ho fossin. El 35-46 del descans ja era tot un avís que l'Espar Girona no havia anat a Praga de turisme ni amb sentiment d'inferioritat. Les pèrdues del Praga i el control del rebot ofensiu, més enllà de l'encert i de la capacitat de poder córrer, van fer que la diferència arribés als 20 punts a 7 minuts del final. Una diferència que l'Uni gestionaria bé, tot i un àrbitre, per endur-se una victòria de molt de mèrit. Roberto Iñiguez es mostrava satisfet del triomf.
Cero euforias, a seguir trabajando.
entrenando y bien, y contento sobre todo por muchos minutos, como hemos estado en la pista, y también por el control mental, que era muy difícil, y el intentar estar frías mentalmente en unos momentos en que ha habido mucho contacto en la pista, que no se pitaba nada, que era complicado estar ahí, ¿no?
A destacar el repartiment de protagonisme entre les jugadores gironines, amb 4 superant els 10 punts. Holm, Quevedo, Carter i Amijer, i sense dependre de Koulibaly ni de Josite, que es va quedar sense anotar.
I el Baxi Manresa també va guanyar l'Apoel Jerusalem 107-94 amb remuntada final inclosa per als de Diego Ocampo, que valorava la situació excepcional d'aquest partit que, recordem, es va jugar porta tancada.
Sí, de verdad que ha sido el partido más singular que he entrenado. Para empezar por el tema social, ¿no? Por todo lo que se mueve alrededor de este partido y de estos partidos, pero en concreto este. Creo que ha sido como muy largo la gestión. Es como este partido para nosotros, los que estamos aquí, no ha durado 40 minutos, ha durado 40 días.
En futbol, el Barça es va imposar a Roma en la seva primera victòria a domicili a la Champions femenina després de guanyar el conjunt italià per 0-4 amb gols de Brooks, Kika, Alexia i Graham. Les blaugranes segueixen líders de la classificació. La capitana Alexia Putellas explicava a TV3 la decisió de quedar-se al Barça.
Tinc una manera de sentir el Barça, que és amb molta passió, molta energia, amb molt respecte, donar-ho tot físicament i mentalment, i penso en el present, en el dia a dia, partit a partit, seguir com fins ara i donar-ho tot amb el compromís que tinc amb les meves companyes, amb el cos tècnic, amb l'afició, i així és com entenc el Barça.
I ja és oficial, l'amistós solidari entre Catalunya i Palestina es disputarà el dimarts 18 de novembre, a 7:15, i a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, coincidint amb l'aturada de seleccions d'aquí un mes, en un enfrontament històric que podrà acollir fins a 50.000 espectadors. Encara en futbol, l'Atlètic Lleida es va acomiadar de la Copa Federació als penals, l'empat a 3 contra l'Ourense al llarg dels 120 minuts disputats a les semifinals de la competició van acabar amb un penal fallat per Moró a la tanda de penals, on els gallecs van aconseguir transformar el gol als 5 llançaments. I per acabar l'Ali, un apunt de waterpolo. Ara mateix tenim en joc a la fase de grups de l'Eurocup el partit del Terrassa a Dubrovnik. Ara mateix està perdent Juc 4, Terrassa 1.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Missatges pels extraterrestres. Als anys 70 es van llançar les quatre primeres sondes interestel·lar, les Pioneer 10 i 11 i les Voyager 1 i 2. Aquestes naus van sobrevolar diferents planetes gasosos i avui en dia estan totes a les fronteres del sistema solar. Sabent que aquestes naus anirien molt lluny, l'escriptor Eric Burgess va tenir la idea de posar-hi una placa amb una codificació perquè la pogués entendre qualsevol espècie alienígena tan avançada com nosaltres. Eric ho va explicar a Carl Sagan, qui ho va proposar a la NASA. Aquesta proposta va ser acceptada i li van encarregar al propi Sagan i a Frank Drake el disseny de la placa. Els dibuixos els va fer Linda Salzman, la primera dona de Sagan. Les plaques de les Pioneer són d'alumini anoditzat en or i mesuren uns 21 centímetres. En elles apareixen a la dreta, la imatge de la sonda amb la finalitat de donar una proporció de les dues figures humanes dibuixades davant, una femenina i una altra masculina. A l'esquerra, un feix de línies que parteixen radialment d'un mateix punt. Aquest punt és el Sol, i les línies indiquen la direcció dels púlsars més significatius propers al sistema solar, i a cadascun en sistema binari la seqüència de pulsos de cadascun d'ells. Aquest apartat constitueix la nostra adreça en l'univers, una civilització tècnicament avançada amb coneixement dels púlsars teòricament, podria interpretar la placa. La part inferior es representa un esquema del sistema solar, amb els planetes ordenats segons la seva distància al Sol, i amb una indicació de la ruta inicial de la Pioneer 10. A dalt de tot, a l'esquerra, es mostra esquemàticament un àtom d'hidrogen i la seva transició hiperfina. En el cas de les naus Voyager, es va enviar un disc titulat Els sons de la Terra. Es tractava de discos de coure banyats en or de 30 centímetres de diàmetre, que contenien sons i imatges que retrataven la diversitat de la vida i cultura de la Terra. Com, per exemple, salutacions en 56 idiomes diferents, sons de diferents processos naturals terrestres, imatges de diferents parts del cos o de diferents parts del planeta. Si algun dia una civilització extraterrestre troba un d'aquests missatges, podrà saber que la nau va sortir d'un planeta on hi havia balenes que cridaven d'una manera determinada. A veure si arriben a contactar amb nosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, som 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra, Comuns i la CUP reclamen la compareixença al Parlament de Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per l'ús de gas pebre per part dels Mossos a diverses de les manifestacions pro-Palestina d'ahir a Catalunya. Jordi Fortià.
Exigeixen que es faci públic el protocol d'ús de gas pebre. Andrés García és diputat dels Comuns i Xavier Pellicer de la CUP.
Sense cap mena de graduació de l'ús de la força va consistir en llançar de manera directa i sense cap mena de distància a les persones que estaven allà assegudes gas pebre, provocant tota una sèrie de lesions. Aquest ús del gas pebre és absolutament desproporcionat.
Van fer tot el contrari, van carregar contra les persones que es trobaven a la mobilització i en definitiva van posar en risc les persones que es mobilitzaven, van caldejar l'ambient fins a provocar incidents i van ser els responsables de l'única taca negra de les mobilitzacions d'ahir.
Polèmica també a Vic per la condemna judicial a l'Ajuntament davant la convocatòria d'una oposició en què s'exigia un nivell B2 de català.
Un jutjat contenciós de Barcelona ha declarat nules les bases i demana al consistori que torni a convocar el concurs requerint el nivell bàsic A2. L'Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
El nou FM, Judit Lechón.
El jutge considera que demanar un B2 és una barrera d'accés amb un efecte excloent. L'equip de govern, però, discrepa. En parla l'alcalde, Albert Castells.
Sorpresos, doncs, aquesta obsequació de l'Estat a anar contra la llengua catalana i en concret doncs, aquí contra la ciutat de Vic, doncs, contra la nostra política lingüística.
El Tribunal Suprem manté Koldo García en llibertat després d'acollir-se al dret a no declarar.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que se sent desconcertat davant els presumptes casos de corrupció.
Las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor.
En cultura, el còmic d'autor i les literatures coreana i gallega seran protagonistes del Cosmòpolis, el Festival Literari de Barcelona, que des de fa 13 anys acull el CCCB.
Enguany, amb autors tan reconeguts com el flamant Premi Nobel de Literatura, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai. Avui s'ha presentat tota la programació d'un festival que arrenca dijous de la setmana vinent. Judit Carrera és la directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Aquest és un programa molt coral, un programa que parteix de la convicció que estem vivint un moment molt complex i que aquesta complexitat del món requereix veus molt diverses i plurals. S'ha acabat el món de les veus úniques, dels discursos polítics hegemònics i que és més important que mai pensar junts.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet està jugant la cinquena jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai.
Després de la victòria davant del Maccabi, l'equip blaugrà vol sumar la quarta victòria, el quart triomf consecutiu a Europa. Ara mateix, inici de l'últim quart, i el marcador s'ajusta a Dubai 58, Barça 58, tot plegat l'endemà d'una victòria històrica de l'Espart Girona de l'Uni a l'Eurolliga a la pista del Praga, el vigent campió 60-75, i també del triomf del Baxi Manresa davant l'Apoel Jerusalem 107-94 amb remuntada final en un partit que es va disputar a Porta Tancada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis inter per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que a gran part de Catalunya el temps ha estat tranquil les últimes hores, una altra vegada s'han format alguns ruixats que de forma molt local estan fent caure el cel, per exemple, aquest migdia, en alguns barris marítims de Barcelona capital, cas de la zona franca, fins a 36 litres per metre quadrat en poca estona. També a hores d'ara tenim algun xàfec destacable, però molt i molt local, a les muntanyes del Baix Penedès, també a cavall del Baix Llobregat i el Vallès Occidental, així com al Baix Montseny, i d'altres ruixadets sempre de caire molt poc extensos, però intensos, aniran caient cap al Ripollès, Osona, l'interior de la selva o ja aquesta propera nit arran de mar, sobretot entre la costa del Maresme i la del Tarragonès. Pel que fa al divendres, una altra vegada despertarem amb molta boira a l'interior del país, que es desfarà a migdia, i algun ruixat tornarà a caure a partir del migdia justament a les muntanyes del litoral o al voltant del Montseny i el Puig de Calm. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat millorant ràpidament ja la xarxa viària. Pel que fa a retencions, ens queda la C58, no acaba de fer net, sobretot d'entrada, entre Montcada i el nus de la Trinitat. Aquests últims 2-3 quilòmetres, ara ja força aturats, sentit Barcelona. També les dues rondes, ara mateix la litoral és la que va més plena, en sentit Llobregat, de prim al Moll de la Fusta, però també en sentit contrari, des de Zona Franca fins a la Barceloneta, per tant, en sentit de Besòs. A la resta de punts de la xarxa viària, en principi ja sense altres complicacions afegides. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Polèmica per l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra a diverses de les manifestacions pro-Palestina d'ahir a Catalunya. Esquerra, Comuns i la CUP exigeixen que es faci públic el protocol d'ús del gas pebre i reclamen la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Concretament, volen que Rull demani explicacions a Interior i que identifiquin els agents responsables perquè el Parlament engegui les accions jurídiques necessàries per donar empara als diputats. A Barcelona, la protesta va acabar amb nombrosos aldarulls i 15 detinguts, 11 dels quals són menors. També es van viure moments de tensió a Manresa, el partit de bàsquet a porta tancada del Baxi amb el Hapoel Jerusalem.
Tots tres grups parlamentaris han registrat peticions de compareixença perquè Parlon i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, donin explicacions davant del Parlament, Mont Carvajal.
Les tres formacions han reclamat explicacions sobre les actuacions dels Mossos d'Esquadra perquè les consideren absolutament desproporcionades i també demanen que es faci públic el protocol d'ús de gas pebre, una eina que els Mossos van fer servir sobre una cinquantena de persones assegudes davant l'estació de Sants de Barcelona, segons el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio.
Sense cap mena de graduació de l'ús de la força, va consistir en llançar de manera directa i sense cap mena de distància a les persones que estaven allà assegudes gas pebre, provocant tota una sèrie de lesions. Aquest ús del gas pebre és absolutament desproporcionat.
El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha dit que l'actuació policial va estar fora de lloc i pretenia rebentar les mobilitzacions.
Van fer tot el contrari, van carregar contra les persones que es trobaven a la mobilització i, en definitiva, van posar en risc les persones que es mobilitzaven, van caldejar l'ambient fins a provocar incidents i van ser els responsables de l'única taca negra de les mobilitzacions d'ahir.
Berrio, Pellicer i altres diputats van ser afectats pel llançament de gas pebre. Per això també volen que el Parlament demani explicacions a Interior i que reclami que s'identifiquin els agents responsables per emprendre i accions legals.
I de protesta en protesta, avui s'han tornat a viure moments de tensió entre Mossos i manifestants, en concret al campus de la UAB, a causa d'aldarulls per la convocatòria d'un acte en presència de l'agitador ultra Vito Quiles, que ha acabat amb càrregues policials.
A la plaça cívica de la universitat s'ha concentrat un grup nombrós de manifestants en contra de la presència de Quiles, i uns metres més enllà, un altre grup molt menys nombrós de partidaris de l'agitador. Tots dos grups s'han increpat, hi ha hagut llançament d'ous, tomàquets i altres objectes, moment en què agents dels Mossos han intervingut per separar-los. Quiles ha aparegut breument a l'exterior de la facultat de veterinària, a uns metres d'on es produïen els aldarulls, on ha fet un discurs i ha marxat.
Per la seva banda, la Universitat Autònoma ha emès un comunicat en què denuncia la irresponsabilitat de Vito Quiles per convocar persones alienes a la comunitat universitària i l'acusen a més d'instrumentalitzar la UAB pels fins de l'ultradreta.
La universitat recorda a més que el seu acte no havia estat sol·licitat i, per tant, no disposava d'autorització per dur-lo a terme. Pel que fa als d'avui, la UAB ha explicat que des de l'equip de govern de la universitat de seguida se li ha recordat a Quiles que no tenia permís per fer cap activitat i per aquest motiu no se l'ha permès sortir del pàrquing i se l'ha convidat a marxar. Davant la seva negativa s'ha requerit la presència de la policia que també durant un llarg i intens procés de negociació li ha indicat reiteradament que havia d'abandonar el campus per tal d'evitar que generés un problema d'ordre públic. Finalment, poc després de la una, ha abandonat el pàrquing del rectorat i ha sortit de la universitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada, el magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha decidit mantenir en llibertat Koldo García, l'exassessor de José Luis Ábalos, implicat com ell en una causa de presumpta corrupció al Ministeri de Transports. Koldo García s'ha negat a declarar al jutge. D'altra banda, el president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà a la comissió del cas Koldo del Senat el 30 d'octubre.
La Guàrdia Civil assenyala Koldo García com qui custodiava les finances de l'exministre Ábalos, despeses amb les que va pagar viatges i regals i que seria en diners públics. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que se sent desconcertat davant els presumptes casos de corrupció.
Las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor.
El president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà al Senat, on hi ha majoria del PP, el dia 30, en la comissió que s'ha creat per aquest cas de presumpta corrupció.
I en clau local, polèmica a Vic per la condemna judicial a l'Ajuntament davant la convocatòria d'una oposició en què s'exigia un nivell B2 de català.
Un jutjat contenciós de Barcelona ha declarat nules les bases i demana al consistori que torni a convocar el concurs requerint el nivell bàsic A2. L'Ajuntament ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
El 9FM, Judit Lechón.
L'Ajuntament de Vic s'ha vist obligat a repetir el concurs públic per optar una plaça d'operari al cementiri i manteniment per exigir un nivell de català massa elevat en les seves bases. Un jutjat de Barcelona l'ha condemnat i ha demanat al consistori que rectifiqui canviant el nivell B2 per l'A2. El jutge considera que demanar un B2 és una barrera d'accés amb un efecte excloent. L'equip de govern, però, discrepa. En parla l'alcalde, Albert Castells.
Sorpresos, doncs, aquesta obsequació de l'Estat a anar contra la llengua catalana i en concret, doncs, aquí contra la ciutat de Vic, doncs, contra la nostra política lingüística, que no és res més que defensar la llengua de la ciutat i que ha sigut el pal de paller de la cohesió social i la convivència. Per tant, això és un atac a la llengua i un atac a l'Ajuntament de Vic per poder garantir que tots els vigatans i vigatanes es puguin adreçar al seu ajuntament en la seva llengua materna.
L'Ajuntament recorrerà la sentència en defensa, segons han exposat avui en roda de premsa, de les polítiques lingüístiques que es treballen des del consistori.
I Barcelona aprova la tramitació dels pressupost i les ordenances fiscals amb el suport de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana.
L'aprovació en la Comissió d'Economia, amb el vot en contra de Junts, PP i Vox, és un primer pas i permetrà al govern del PSC iniciar el tràmit de les ordenances i el pressupost amb una negociació amb els grups per buscar l'aprovació definitiva. El vot favorable dels comuns ha estat possible perquè, segons ha explicat aquest matí la regidora Janet Sanz, tenen el compromís del govern per regular el lloguer de temporada i negociar amb els veïns de Vallcarca.
Per tal, insisteixo, de parlar, però sobretot perquè les dues condicions que des de Barcelona en Comú havíem posat sobre la taula, avui tenim el compromís, no dels tinents d'alcalde només, sinó de l'alcalde de Barcelona, de que això es començarà a treballar i a desenvolupar.
Ara bé, que els comuns hagin fet un primer sí als comptes no garanteix que els acabin aprovant definitivament en plenari. Tot just ara s'obrirà un procés de negociació.
Pel que fa encara als efectes del temporal, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha visitat les Terres de l'Ebre i ha respost a les inquietuds dels ajuntaments i empreses sobre la urgència en la tramitació de les ajudes. Romero ha reafirmat el compromís del govern català amb el territori. Ràdio Tortosa, David Benito.
El govern català s'ha compromès amb el teixit econòmic i institucional de les Terres de l'Ebre a facilitar amb rapidesa les ajudes aprovades per tornar a la normalitat el més aviat possible. En una visita al territori, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha reafirmat el primer paquet d'ajudes de 10 milions d'euros ampliables i un altre paquet de 50 milions d'euros per préstecs per respondre a les necessitats de finançament.
I després l'ICF també ha posat a disposició, dilluns ja estarà en marxa, crec que és important dir això, dilluns estarà en marxa ja una línia de 50 milions d'euros, també doncs, per finançar empreses o fins i tot per finançar les assegurances, que sempre sabem que arriben molt tard, doncs poder avançar aquests recursos a les empreses i que puguin doncs, accelerar les reformes o les necessitats que tinguin degut a aquests aiguats. No?
La consellera reunirà aquesta tarda amb els alcaldes de les Terres de l'Ebre per escoltar les demandes dels consistoris dels municipis afectats.
I mentrestant continuen les tasques de reconstrucció, les màquines ja han entrat al barranc de la Galera, al terme de Masdenverge, al Montsià, a retirar sediments, fang, restes i troncs. Es tracta d'unes obres d'emergència que du a terme l'Agència Catalana de l'Aigua i en els propers dies s'ampliaran les tasques a altres municipis. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
De moment han començat aquestes tasques d'emergència per netejar els barrancs, però dimarts el govern aprovarà un pla director per dur a terme obres estructurals que està xifrat en més de 37 milions d'euros. L'alcalde de Masdenverge, René Gonel, ha celebrat les tasques, però s'ha preguntat si calia arribar a aquest extrem per veure treballar les màquines al barranc de la Galera.
La meva pregunta és, calia que passés això per a que la casa fiqués a les piles? Perquè és molt greu, la veritat. I hem estat un munt d'anys que no s'ha fet res. A veure, és la pregunta meva, calia? I així estem. I ara, doncs, bueno, estem molt contents, avui han començat, la setmana que ve vindran més maquinari, per a realment deixar-ho com hauria d'estar sempre. I no només hauria d'estar la zona aquesta nostra, és que hauria d'estar tot el barranc de la Galera. I d'aquesta manera ens evitaríem situacions com les que han passat, o almenys, si no evitar-les, minimitzar-les.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha estat treballant amb 67 actuacions en els darrers anys en el manteniment i conservació de les lleres fora del tram urbà de municipis de les Terres de l'Ebre. 44 estan finalitzades, 3 en execució i la resta s'acceleraran.
En successos a l'Hospitalet de Llobregat, els veïns de l'edifici afectat per l'explosió derivada d'una fuita de gas ahir no hi podran tornar fins d'aquí uns dies. Els bombers han inspeccionat l'edifici aquest matí i han explicat que el bloc no és habitable per afectacions en el sistema elèctric i en zones comunes. Mitjans de l'Hospitalet, Cristina Blanco.
Els veïns de l'edifici del número 82 al carrer Blas Fernández Lirola, afectat per una fuita de gas ahir, no poden tornar encara a les seves llars. Després que els bombers hagin inspeccionat aquest matí l'edifici, les conclusions han estat que l'estructura no s'ha vist afectada, però sí la instal·lació de llum general, així com les zones comunes. Joan Enric Martí, sotcap de bombers de Guàrdia.
Dintre l'edifici, estructuralment està tot correcte, valorat per tècnica municipal, que l'únic problema que tenim ara és l'escomesa de llum. L'escomesa de llum està afectada, companyia de llum ha tallat la llum de l'edifici, i llavors la valoració és que aquests veïns si es podran quedar o no es podran quedar. En principi, no. No, perquè no tenen serveis. L'aigua sí que està correcta, les aigües també, però no tenen escomesa de llum.
Ara comença una intensa tasca burocràtica per als veïns que han de negociar amb les assegurances perquè reparin els danys al més aviat possible i així poder tornar a casa.
I l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat una instrucció d'urgència per aturar l'adopció de gats negres fins passat Halloween per evitar usos irresponsables o que siguin danyats en rituals. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Es tracta d'una mesura preventiva pionera en tot l'estat que arriba al consistori a petició de diverses entitats animalistes de la ciutat. Així ho explica Noel Duque, regidor de Benestar Animal de l'Ajuntament de Terrassa.
Hay personas que se interesan por gatos con determinados rasgos físicos, ya sea blanco por completo, negro por completo, cachorritos, ¿no? Y claro, son demandas que llaman la atención a las entidades. Entonces nos han dicho que tomemos esta medida de precaución y si alguien quiere adoptar, se puede esperar un mes, se puede esperar 3 setmanes.
Ajuntament i protectores denuncien l'ús irresponsable o inadequat de les adopcions en les dates properes a Tots Sants. I és que hi ha persones que adquireixen l'animal com si fos un objecte, només per fer-s'hi fotos o ambientar les festes de Halloween. Posteriorment, sovint, l'acaben abandonant. Fins i tot en els casos més extrems s'ha arribat a detectar que es sacrifiquen gats víctimes de rituals macabres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en l'àmbit de la salut, el Gremi d'Infermeria denuncia una sobrecàrrega laboral difícil d'assumir pel fet que aquest any Salut hagi decidit fer la campanya de vacunació de la grip i la Covid sense cita prèvia.
Asseguren, a més, que el departament no ha dotat el col·lectiu de més personal ni pressupost. Així ho ha explicat a la xarxa la presidenta del Sindicat d'Infermeres, Patricia Priego.
Es demana més activitat, o sigui, això és una tasca que se'ns ha encarregat, però sense dotar ni de més professionals, ni de pressupost, ni de res. És una exigència més afegida a tota la tasca que ja tenim assignada i cada cop es demana més a infermeria. No només els controls de crònics, sinó el fer l'atenció de la demanda aguda, que cada cop recau més a infermeria, a la programació per motius.
Precisament aquest matí Salut ha presentat la segona fase de la campanya de vacunació de la Covid i la grip, que presenta com a principal novetat la possibilitat de vacunar-se sense cita prèvia.
I en el marc del Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha organitzat una activitat divulgativa per ensenyar als visitants de l'hospital com fer la tècnica de reanimació. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
Durant el matí, els clàssics ninots de reanimació han ocupat part del terra del vestíbul de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Al seu voltant hi havia treballadors de l'hospital que en aquest cas no s'encarregaven de reanimar-los, sinó d'ensenyar pacients i visitants com fer-ho. Una activitat distesa per ensenyar una tècnica senzilla d'aprendre i que pot salvar una vida. Si una persona pateix una pèrdua de consciència, el primer pas és saber si reacciona i si respira. En cas negatiu, cal trucar al 112 i començar a fer el massatge de reanimació. Així ho explica la metgessa Eva Benveniste.
Es tracta de col·locar les mans a sobre del pit i fer unes compressions amb un ritme d'un 100 per minut, a uns 5 centímetres de profunditat, deixant que el pit també es descomprimeixi i així fer-ho durant 2 minuts seguits fins a comprovar que o ha retornat la circulació o no ha retornat i tornem a continuar.
La reanimació és molt cansada i per això és important fer relleus, però mai parar de fer-ho. En l'activitat també han participat residents en formació de l'hospital de les àrees de medicina intensiva, anestesiologia, cardiologia i urgència.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sabadell i Ràdio Rubí.
Sabadell acull aquest dijous i divendres el 4th Congrés de la Qualitat de l'Aire, Fira Sabadell. Hi haurà ponències sobre mobilitat, la relació amb el neurodesenvolupament, les zones de baixes emissions o el nou Pla Aire 2027 de la Generalitat. Hi participen científics, tècnics municipals i polítics per analitzar com es pot millorar la qualitat de l'aire i com es relaciona aquesta amb la qualitat de vida de la ciutadania. És la quarta vegada que Sabadell acull aquest congrés en presència d'autoritats locals, nacionals, estatals i també internacionals.
I a Rubí, l'estació depuradora d'aigües residuals ha acollit la signatura d'un acord de col·laboració entre administracions públiques i empreses, gràcies al qual s'impulsaran solucions per millorar la qualitat de l'aigua de la riera de Rubí i afavorir la recuperació d'hàbitats i la biodiversitat d'aquesta zona. L'acord ha estat possible per la cooperació entre l'Agència Catalana de l'Aigua, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la companyia farmacèutica AstraZeneca.
En cultura, el còmic d'autor i les literatures coreana i gallega seran protagonistes del Cosmòpolis, el festival literari de Barcelona que des de fa 13 anys acull el CCCB.
Enguany, amb autors tan reconeguts com el flamant Premi Nobel de Literatura, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai. Avui s'ha presentat tota la programació d'un festival que arrenca dijous de la setmana vinent.
Carina Bellbé.
Una norantena de participants es donaran cita del 22 o el 26 d'octubre al Cosmòpolis, el festival de referència de la literatura que reuneix al CCCB figures del món literari internacional, però també de la música, del cinema, del periodisme o del còmic, tot amb l'objectiu de reflexionar col·lectivament al voltant de temes d'actualitat, desbordant formats i disciplines. El nom més esperat d'aquesta edició serà la del flamant Premi Nobel de Literatura, però també els autors coreans com Miriam Lee, gallecs com Berta Dávila, o del món del còmic com Christian Ware o Art Spiegelman, el pare de la cèlebre novel·la gràfica Maus. Tres àmbits, literatura coreana, gallega i còmic d'autor, que esdevenen els tres eixos vertebradors del festival d'enguany. Judit Carreras, la directora del CCCB.
Aquest és un programa molt coral, un programa que parteix de la convicció que estem vivint un moment molt complex i que aquesta complexitat del món requereix veus molt diverses i plurals. S'ha acabat el món de les veus úniques, dels discursos polítics hegemònics i que és més important que mai pensar junts.
Durant 5 dies el festival comptarà amb una trentena d'activitats com la lectura col·lectiva per Palestina, una vintena de converses i 5 espectacles com el de Quimi Portet, que presentarà nou projecte musical.
I recta final del Festival de Cinema de Sitges, que encara té pendents alguns plats forts. Didac Alcántara, bona tarda.
Bona tarda.
Buenos días, Cori.
Buenos días, Michelle.
Toda empresa debería esforzarse en construir un entorno diverso, empoderar a personas con distintos talentos e... Siempre lo mismo, ¿cómo era?
Talentos e identidades.
Para promover una nueva generación, vale. Repetimos.
Pugonia és la quarta col·laboració de l'actriu i el cineasta d'origen grec després de La favorita, Pobres criatures, per la qual va guanyar el segon Òscar de la seva carrera, i Kind of Kindness. Arriba a Sitges després d'estrenar-se al Festival de Venècia i passar per Sant Sebastià, i explica com dos conspiranoics segresten a la presidenta d'una gran empresa, convençuts que es tracta d'un extraterrestre que vol destruir el món. Pugonia adapta el film coreà Salvar el planeta Tierra, de 2003, i arribarà als cinemes el 7 de novembre. Abans de la projecció a l'Auditori Malià, s'entregarà el tercer gran premi honorífic d'aquesta edició al director i productor xinès Peter Chan.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet està jugant la cinquena jornada de l'Eurolliga a la pista del Dubai. Després de la victòria contra el Maccabi, l'equip blaugrana que vol sumar la quarta victòria, però el partit és a punt de finalitzar i després d'un mal últim quart, ara mateix el Barça està perdent. Dubai 80, Barça 71. Per tant, no sumaria aquesta quarta victòria consecutiva a Europa l'equip de Peñarroya. En canvi, ahir sí que va aconseguir una victòria històrica l'Espar Girona a la pista del Praga, el vigent campió de la competició. Les gironines van anar davant en el marcador a partir del segon quart. Roberto Iñiguez, l'entrenador, es va mostrar molt satisfet amb el rendiment de l'equip.
Cero euforias, a seguir trabajando. Y bien, y contento sobre todo por muchos minutos, como hemos estado en la pista, y también por el control mental, que era muy difícil, y el intentar estar frías mentalmente en unos momentos en que ha habido mucho contacto en la pista, que no se pitaba nada, que era complicado estar ahí, ¿no?
I el Baxi Manresa també va guanyar l'Apoel Jerusalem 107-94 amb remuntada final inclosa per als de Diego Campo en un partit, recordem, que es va disputar a porta tancada. En futbol, el Barça es va imposar a la Roma la seva primera victòria a domicili a la Champions femenina després de guanyar a les italianes 0-4 amb gols de Brooks, Kika, Alexia i Greia. Amb les blaugranes segueixen líders a la classificació en ple de victòries. Ja és oficial, l'amistó solidari entre Catalunya i Palestina es disputarà dimarts 18 de novembre a quarts de set a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, coincidint amb l'aturada de seleccions en un enfrontament històric que podrà acollir fins a 50.000 persones. Encara en futbol, l'Atlètic Lleida es va acomiadar de la Copa Federació. Als penals, l'empat a 3 contra l'Ourense, al llarg dels 120 minuts disputats a les semifinals de la competició, van acabar amb un penal fallat per Moró a la tanda, on els gallecs van aconseguir transformar en gol els 5 llançaments. En handbol, el Barça també superava la seva cita europea amb nota als blaugranes que van guanyar a domicili 30-34 l'Eurofarm Elister. I acabem amb un apunt de waterpolo perquè dos catalans s'estrenen a la fase de grups de l'Eurocup. Ara mateix en joc Juc 12, Terrassa 7, i a punt de començar el partit del Natació Barcelona a la piscina del Treste.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Se me ha parado el corazón, ya no hay tic-tac, no hay diversión, busco y no encuentro la alegría. Salgo a pasear por la ciudad, me fumo un pit y sin pensar no reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn. No tengo excusas, doy envidia, pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer. Y he roto toda la camisa. Busco un centro de... me sangra un poco la nariz, esconderé el arma homicida. Bailo a mi gusto, hago claqué, te alegro el día sin querer, parezco siempre distraída. Se me acelera el corazón, si alguien aprieta ese botón, puede acabarse la partida. Por fin un poco de emoción, para esta vida sin acción, voy a silbar la mía. Busco un centro de gravedad permanente, un lugar del que no me quiera bajar. Seguiré buscándolo toda mi vida, como un nombre que no llega nunca a su lugar.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala, sempre al teu costat, amb la millor música.
Eo, què fas?
Aquí, amb el mòbil, escoltant la ràdio.
Ja ho fas a través de radiolescala.cat?
I tant, això sempre. Ja saps.